bon dia per dir alguna cosa. Són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 28 de febrer del 2026, comencem forts. Notícia de fa tot just mitja hora. Els Estats Units i Israel ataquen l'Iran i es prepara l'Iran per una possible resposta. Ho ha confirmat el ministre de Defensa d'Israel, on s'han sentit sirenes i han demanat als seus ciutadans que busquin el refugi més proper. Aquestes últimes hores, Donald Trump, el president dels Estats Units, deia que encara hi havia converses per evitar aquest foc, tot i que no li agradava com evolucionaven aquestes negociacions.
Encara no hem pres una decisió. No estem precisament contents amb la manera com estan negociant. No poden tenir armes nuclears.
A Jerusalem, confirmant aquest atac i sentint les sirenes, el nostre corresponsal, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia, Roger. Sí, de moment és tot el que sabem, aquest missatge que hem rebut als mòbils, demanant-nos que ens movem cap a una zona pròxima a un refugi, no que ens hi fiquem encara, sinó que tinguem en compte que la possibilitat que l'Iran ataqui, respongui a aquest primer atac que des d'aquí Israel han catalogat com a preventiu, sigui una possibilitat real en les pròximes hores.
Jordi, hem de parlar d'atac conjunt d'Israel i dels Estats Units? Hem de parlar d'atac d'Israel? Hem de parlar de només els Estats Units?
Podem confirmar que és un atac conjunt que, d'altra banda, podem dir que no sorprèn a ningú, perquè si alguna cosa podíem haver donat per feta quan això passés, i és que recordem que portem setmanes comentant aquesta possibilitat, és que la sintonia entre Israel i els Estats Units és total, també la sintonia a nivell militar, i no cal dir-ho, també la sintonia a l'hora d'aconseguir el mateix objectiu en relació a l'Iran.
Escolta'm, dilluns el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio tenia pendent aquest viatge oficial a Israel. Tot això entenc que ara mateix es manté, no es manté? Estem pendents del que passi aquestes properes hores si el conflicte escala?
Mira, aquesta visita estava prevista per avui, per aquesta nit. De moment la vam posposar a dilluns. Sí. Jo crec que és bastant possible que es posposi, però tot això dependrà una mica, Roger, de quin sigui l'objectiu d'aquest atac. Si és un atac, com diuen, preventiu, per d'alguna manera obligar Iran, perdó, a tenir una altra posició, una altra actitud a la taula de negociació, si és una cosa per pressionar o si estem davant ja d'una escalada oberta, d'una guerra oberta, en la qual doncs, aquest ha sigut el primer atac, s'espera una resposta i així successivament. Això és bastant aviat encara per saber-ho.
El Jordi Brascó, el nostre corresponsal a Jerusalem, i anirem connectant, evidentment, al llarg d'aquest suplement. Gràcies, Jordi. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta notícia que us avançàvem fa una estona aquí al suplement, aquest atac ja d'Israel i els Estats Units a l'Iran. L'Iran, recordem que té més de 90 milions d'habitants, que té un patrimoni cultural incalculable, un règim que menysprea les dones, una relació més aviat distant amb la democràcia liberal, no deixa de ser una teocràcia governada pels ayatolàs, i també moltes ganes de convertir-se en potència nuclear per amenaçar Israel, que és el seu enemic de tota la vida. Entrar a l'Iran és convertir l'Orient Mitjà en un vesper, ho hem anat explicant aquestes últimes setmanes. Sabíem que era possible un canvi de règim des de dins, impulsat per les dones que volen veure reconeguts per fi els drets iranians, els seus drets civils, i que aquestes últimes setmanes havien protagonitzat totes aquestes revoltes, però tot apunta que Donald Trump ha decidit escalar aquest conflicte una altra vegada al seu estil Hollywood, amb Trump, com més focs artificials, com més soroll, tots sabem ja de sobres que sempre millor, i aquest és l'escenari amb què avui, dissabte, us despertem aquí al suplement. Som al suplement i avui sembla que és un d'aquells dies en què costarà una mica més tenir esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Jofre Genuer, quin temps ens espera a Catalunya?
Bon dia, doncs avui ens espera un temps diferent del que hem tingut al llarg de la setmana. Els núvols han de ser protagonistes, avui costarà de veure el sol. Tenim un front que, a més, viatja molt lent, costarà també de que marxi, i per tant el cel ennuvolat ha de predominar avui i gran part del dia demà, no tot arreu demà, hi haurà més clarianes, però no acabarà de fer net. Bé, avui, bàsicament, doncs aquest cel tapat, amb poca pluja de moment al matí, potser algun ruixadet al nord de les comarques de Lleida, la cota neu bastant amunt, 1.600-1.800 metres, de fet la matinada ha sigut menys freda per aquest cel tapat, però en canvi les màximes queden molt més curtes que en dies enrere, ambient menys primaveral, i la cota neu baixant cap als 1.600 metres, amb una tarda en què sí que pot haver-hi més possibilitat de ruixats o de pluja, però no tot arreu, sobretot comarques de l'interior de Barcelona, de Girona i Pirineu. A la resta serà més difícil. Demà les clarines aniran guanyant terreny, però, com dèiem, no farà net i quedaran alguns ruixadets, especialment doncs, a la Catalunya central prelitoral, també zones del Pirineu oriental, amb unes temperatures més baixes.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. El món conté l'alè, els Estats Units i Israel ataquen l'Iran i el món es prepara ja per una possible resposta. Aquesta hora podem saludar el cap d'Internacional de Catalunya Ràdio, el Sergi Roca. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Roger.
No pot dir que no estiguéssim avisats, aquest cap de setmana?
No. De fet, bueno, ja el cap de setmana passat, per no dir els anteriors, perquè ja sabem que això, com bé saps, els caps de setmana s'activa bastant, doncs ja ens ho plantejàvem i ja teníem ja Jordi Barascó, que l'hem sentit ara a punt, i bé, tot el que anirem explicant al llarg del dia amb el que vagi passant sobre l'Iran. Sí, sí.
Posa'ns una mica de context a aquest conflicte, perquè sabem de sobres que l'Iran és l'etern enemic d'Israel i també dels Estats Units, i per què finalment Trump pren aquesta decisió, i tenint en compte quin component juga aquí el fet que Iran es pugui convertir en una potència nuclear.
Jo diria que Trump s'ha cansat de negociar en un hotel. Que això és el que havíem vist aquesta setmana a Ginebra, el que havíem vist prèviament a Abu Dhabi, sempre en conversacions indirectes amb Oman, aquest altre país de mediador entre l'Iran i els Estats Units. Clar, venim d'un any, d'aquest inici d'any tan boig, en què Trump va començar amenaçant el règim dels ayatollahs per les protestes, per com estava reprimint les protestes, ho recordarem, d'això fa un mes i gairebé dos mesos, encara no, era al voltant del 8-9 de gener, però clar, de seguida, i això no és nou d'aquesta setmana, de seguida ja Trump va derivar cap a parlar de l'amenaça pròpiament del règim iranià, de l'Iran com a amenaça, no només pels Estats Units, que sempre ho consideren, amb tots els interessos que els Estats Units tenen a la regió, sinó, evidentment, sobretot cap a Israel. Per tant, aquest atac, que a més s'ha fet de manera coordinada amb Israel, és una demostració doncs, que a Trump se li ha acabat la paciència i que, de moment, ja veurem si és un atac preventiu molt quirúrgic, per dir-ho d'alguna manera, o la cosa va a més. Clar, aquí ens trobem amb un Iran una mica més debilitat que fa, diguem-ne, un any enrere, perquè la guerra dels 12 dies al mes de juny passat. Però, clar, l'Iran sempre ha venut aquells dies, no ens podríem esperar una altra cosa, sempre ha venut aquells dies, aquella guerra concreta, com una victòria, perquè de seguida va respondre sense afectació greu per Israel, però va respondre i fins i tot s'ha aprofitat ja doncs, per fer moviments segurament amb tot el seu potencial nuclear doncs, difícil de determinar. Mm-hmm. Difícil de determinar.
Informació que va arribant en comptagotes. Avions comercials cancel·lats a Israel, que també tanca escoles i prohibeix reunions al carrer. Segons el New York Times, bombardejos dels Estats Units contra l'Iran en marxa, per tant, atac conjunt a Estats Units-Israel, això que també ens explicava el Jordi Orascó. I el líder suprem de l'Iran, Khamenei, no és a Teheran, l'han portat a un lloc segur. Bé, també previsible una situació com aquesta, que evidentment intenta protegir el seu ayatollah màxim, no? Suprem.
Sí, sí, clar, evidentment, és la principal figura, tot, absolutament tot passa per ell, tot i que també caldrà veure on és ara el president, Pezeshkian. Clar, i no només l'Iran, és a dir, tot aquest gran desplegament militar dels Estats Units, que ja ens feia preveure, com va passar en Venezuela mesos enrere, i ens feia preveure que alguna cosa passaria, la mostra més evident, el portaavions Gerald Ford al Mediterrani davant de les costes d'Israel, ahir mateix hi havia arribat, però també imatges de molts avions militars a l'aeroport internacional israelià de Ben Gurion, doncs ja ens feien pensar que alguna cosa anava a passar, no només a l'Iran, sinó també que sigui una amenaça dels Estats Units, d'aquest poder, doncs per altres possibles moviments de, doncs, dels que, diguem, els proxis, no?, d'Iran, que sempre ha tingut a la regió. Estem parlant dels seus aliats com Hezbollah al Líban, com els Houthis al Iemen, o el que quedi, que queda encara cosa, però amb poca capacitat d'atacar, com és Hamas a la franja de Gaza. Tenir un avió com el Gerald Ford, doncs, davant d'aquesta costa d'Israel, evidentment això ja, com a mínim, intimida.
Escolta'm, explica'ns també quina relació hi ha entre totes aquestes revoltes que hem vist aquestes últimes setmanes, aquests últims mesos, protagonitzades sobretot per dones que es rebel·len contra el règim dels ayatolàs, i el fet que finalment aquesta intervenció es produeixi des de fora, quan potser des de dins la revolta podria haver anat a més aquests últims mesos. Sergi.
Jo crec que són dues coses diferents, realment. Clar, hem de pensar, ja no només dones, la repressió contra les dones, el que va passar a l'Iran a principis d'any, o més aviat a finals de l'any passat, perquè aquestes protestes van començar, doncs, després de Nadal, hi havia un component econòmic. Hem de pensar l'Iran com un país absolutament ofegat per les sancions internacionals que s'expliquen des de fa molts anys, que s'havien relaxat mínimament quan hi va haver aquell pacte nuclear fa uns 10 anys amb els Estats Units d'Obama, però també amb Europa, doncs s'havien relaxat, però els últims anys han tornat ja amb Trump, especialment, han tornat a ser més dures. Hi ha dificultats fins i tot climàtiques en aquest país, amb molta sequera, plou molt poc, i això està afectant també la població. I entre una cosa i altra també va començar, doncs, a pujar molt, era una inflació brutal que va començar amb aquestes protestes de comerciants, de petits comerços, de petits empresaris, fins i tot de gent que ha donat suport històricament al règim dels ayatolàs, i a partir d'aquí aquesta protesta més econòmica, amb aquest component més de supervivència econòmica, doncs va derivar ja en les protestes contra el règim de mori el dictador, aquestes protestes tan fortament reprimides, perquè les xifres oficials han parlat d'uns 3.000 morts, si no m'equivoco ara, i deien que sobretot eren forces de seguretat, deien des de Teheran, però és que hi ha xifres que s'eleven fins a 12.000, 20.000, 30.000 morts que no s'ha pogut contrastar al 100%, nosaltres encara no hi hem ni tan sols pogut entrar, però és que clar, han derivat, doncs, en aquesta voluntat i fins i tot aquestes veus des de fora d'imposar el canvi de règim amb res a pas l'avi, no? El fill del xà deposat el 1979, doncs, que des de l'exili, des dels Estats Units, també s'ha anat, no postulant, perquè no ha dit obertament que vol arribar i posar-s'hi ell, però sí removent doncs, tota aquesta voluntat de que passi alguna cosa. Però clar, el règim iranià és, com ho diria jo, no només hermètic, sinó té un entramat, una xarxa per tot el país, en un país especialment gran, no estem parlant del Líban o de la franja de Gaza, doncs molt difícil d'entrar-hi i canviar les coses d'avui per demà.
Sergi, de què hem d'estar pendents aquests propers minuts, aquestes properes hores, i reprendrem el fil també d'aquesta conversa a partir de les 9 del matí?
Doncs d'entrada, jo diria que de la resposta que ja veurem si és imminent o no és imminent, de l'Iran. El juny passat hi va haver resposta, fins a cert punt limitada, però evidentment que els hi preguntin als israelians, hi va haver atacs que no van generar grans coses, però van existir. Per tant, això hem d'esperar que passi. Per molt afectada que tingui arran d'aquella guerra del juny doncs les seves capacitats militars a l'Iran, és evident que encara en té. Això una cosa. Després, als Estats Units, a veure fins a quin punt doncs, quan donaran explicacions concretes, hem d'esperar que a la tarda, si ens basem el que va passar el dia de Venezuela, doncs aquell dia la compareixença de Trump va ser al voltant de les 5 de la tarda. Ja veurem què passa avui i fins a quin punt doncs, explica això. Avui hem de veure fins a quin punt la dimensió d'aquests danys que estem veient, aquestes explosions que estem veient a diferents llocs de Teheran, doncs s'acaben ràpid o no. També el que pugui passar a les properes hores dependrà de si de cop i volta ja acaben aquests atacs o si continuen fins i tot a centrals nuclears. No sabem si ja s'està atacant alguna d'aquestes centrals nuclears una altra vegada, no? I a partir d'aquí també doncs començarem a veure doncs, tota la reacció internacional. Què diu Europa? I què diuen doncs, els aliats regionals, sobretot també que no volen que això creixi d'una manera desenfrenada, perquè clar, aquí també hi ha Iraq, aquí també hi ha l'Aràbia Saudita, aquí també hi ha tots Egipte, doncs hi ha moltes veus que estan interessades, no? Que Oman fos la mediació en aquest conflicte. Oman és un país molt petit i molt d'allò. Ha fet una mica com el paper de Qatar, no? En altres ocasions, però és evident que a nivell regional això és un impacte absolut, per no parlar també, evidentment, del tema econòmic i del petroli. Bé, hi ha molts components a tenir en compte les properes hores.
És el Sergi Roca, el cap internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Sergi, t'esperem a l'estudi perquè sé que ets de camí i a les 9 també obrim tertúlia mirant cap a l'Iran, cap als Estats Units, cap a Israel, i sumarem també la veu del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diplomàtic durant 10 anys a Brussel·les, també bon coneixedor d'aquesta crònica internacional i que, a més, avui coincideix amb els Goya que s'entreguen a Barcelona els Premis del Cine. Avui una entrevista que havia de ser més cultural però que derivarà també cap a la crònica internacional. Fins ara, gràcies, Sergi.
Fins ara.
Als Estats Units hi tenim l'Oriol Serra, a Jerusalem el Jordi Brascó i a l'estudi de Catalunya Ràdio, evidentment, les veus autoritzades del Sergi Roca, la Núria Hart i un munt d'experts també que ens acompanyaran per, sens dubte, analitzar la notícia del dia, que és l'atac ja confirmat dels Estats Units i Israel a l'Iran, i veurem quines conseqüències en deriven. El dia, però, ens deixa més titulars. En clau catalana, la cosa va de pressupostos. El compte enrere per l'aprovació dels comptes ja ha començat després de l'acte protocolari que es va fer ahir al Parlament.
Perquè ens ha de permetre justament això, seguir activant l'economia, però a més millorant les deficiències que tenim en alguns àmbits, com l'educatiu o el sanitari, però també en infraestructures que s'han vist molt rellevants a les properes setmanes, infraestructures, per exemple, de mobilitat.
És la consellera Alicia Romero, explicava el doble objectiu dels comptes. En termes absoluts, la despesa s'incrementa en més de 9.100 milions d'euros. Tres quartes parts dels recursos es destinen a despesa social i les partides més importants se les tornen a emportar drets socials, educació i salut. L'executiu ha aprovat el seu projecte de pressupostos de gairebé 50.000 milions d'euros, però ho ha fet sense el suport d'Esquerra necessari per tirar endavant els comptes. De moment no hi ha acord, però sí gestos perquè pugui arribar. Socialistes i republicans han ampliat els terminis i s'han donat una mica d'oxigen per apropar decisions, posicions. La data límit és d'aquí 3 setmanes, el dia 20 de març, quan se celebrarà el debat a la totalitat. Si se supera aquest escull, la votació definitiva seria el 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi. Tot i els gestos, Esquerra insisteix que no s'asseurà a negociar fins que el PSOE es comprometi a cedir la gestió de l'IRPF. Isaac Albert és portaveu dels Republicans. Considera que l'executiu espanyol té l'oportunitat de fer un gest al proper Consell de Política Fiscal i Financera. Declaracions a la cadena SER.
Això seria la prova del cotó. És evident que allà seria un missatge públic, gens escènic, no necessitem cap foto, no necessitem cap bandes de música, però seria un element, un primer pas clar, que a més dona resposta al que van pactar a la bilateral els dos governs.
Els republicans de moment presentaran una esmena a la totalitat dels pressupostos i el PP i Vox també n'han anunciat. Junts, per la seva banda, no ho descarta. Salvador Vergés, portaveu dels Juntaires.
Ja són uns pressupostos condicionats per aquestes polítiques dels comuns, per aquestes polítiques que s'han demostrat fracassades doncs, a Barcelona, a l'àrea metropolitana. Tant nosaltres aquí el que sí que vam dir és que entressin els pressupostos al Parlament i que els negociaríem. Però, evidentment, ens referíem a uns pressupostos verges o, com a molt, si m'ho permet, uns pressupostos socialistes.
A Felip VI se li ha obert un altre front arran de la desclassificació de documents del 23F i és el retorn del rei emèrit en territori espanyol esperonat especialment pel Partit Popular. Doncs bé, la Zarzuela s'ha pronunciat, adverteix a Joan Carles I, que només podrà tornar si trasllada a Espanya la seva residència fiscal, és a dir, si torna a pagar impostos a l'Estat. És un gest enverinat perquè experts en el pagament de tributs sostenen que aquesta acció podria comportar que les regularitzacions que el Borbó ha fet fins ara quedin curtes i fins i tot podrien deixar al descobert nous fraus. Madrid, Alba Gil.
Avís a navegants de la Casa del Rei, que recorda Joan Carles I, que per tornar ha de renunciar a la residència fiscal dels Emirats Àrabs. En altres paraules, declara el seu patrimoni i pagar impostos a l'Estat. La Zarzuela defensa que així salvaguarda la seva imatge i reputació, la de l'emèrit i, de retruc, la de la corona. Ara bé, experts en tributació alerten que fer-ho podria complicar encara més la situació de l'exmonarca. Carlos Cruzado, portaveu del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
Es que si vuelve, tendrá que presentar su declaración de la renta, su declaración de patrimonio y lo que quizás más importante, su declaración de bienes en el extranjero. Pues esto podría conllevar de nuevo la posible responsabilidad penal.
Si es demostra que l'emèrit no va declarar diners a l'estranger, les regularitzacions que va fer podrien quedar en paper mullat i fins i tot comportar un nou delicte. El Partit Popular hi rema a favor, mentre la Moncloa l'acusa d'inventar-se una polèmica estèril. Núñez Feijóo i Isabel Rodríguez.
Tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra.
El rey emérito está fuera de España porque él y la Casa Real quieren. Lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país.
L'hipotètic retorn de l'emèrit obriria altres incògnites, com el lloc on viuria. De moment, Joan Carles I tornarà a principis de març per anar a les regates de Sant Xenxo.
Déu-n'hi-do, també quina setmana amb el 23F, amb la mort de Tejero i amb el rei Joan Carles, artista convidat, amb un gir que potser pocs esperàvem. Segurament aquest dia és compatible assegurar que el rei Joan Carles es va distanciar dels colpistes i constatar que en algun moment del camí més d'un estament militar va veure'l com una esperança per tornar al passat en un moment en què Espanya mutava en una democràcia preadolescent. 45 anys després d'aquell cop d'estat, que la dreta situï ara com a prioritat el retorn d'una figura atacada per l'ombra de la corrupció, indica que potser hi ha fonaments d'aquella democràcia incipient que no es van acabar de col·locar del tot bé. Si en algun moment Joan Carles va salvar la democràcia, també ens ha quedat clar aquests últims anys que s'ho va acabar cobrant. 8:22. Avui catifa vermella aquesta nit a Barcelona per celebrar els Premis Goya. Dia gran pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, amb qui conversarem a partir de les 9 o quarts de 10, una mica més tard, aquí al suplement. Parlarem dels Goya, parlarem també del rei emèrit i dels papers del 23F i de moltes qüestions més. També va passar 10 anys a Brussel·les, coneix de sobres la crònica internacional. Segur que té un discurs també al voltant de l'Iran, Ernest Urtasun, que és diplomàtic de formació i també ha estat una de les ments més brillants de la seva generació. Feia 26 anys que la gala no se celebrava a la ciutat catalana de Barcelona. El president de l'Acadèmia del Cine Espanyol, Fernando Méndez Leite, ha avançat que serà memorable.
Queríamos celebrar la gala de los Goya en Barcelona y desde ese primer momento tuvimos una recepción y una comprensión por parte de las instituciones verdaderamente sorprendente. Una comprensión y un respeto mutuo que hará que la gala sea memorable.
Avui l'auditori CCCIB, no ho posen fàcil, és l'auditori del Fòrum. S'omplirà de grans noms del cine espanyol i també d'artistes internacionals com Susan Sarandon, que rebrà el Goya Internacional. L'actriu ha estat molt crítica amb Donald Trump i ha explicat que va acabar a la llista negra de Hollywood per les seves opinions polítiques.
Ha estat impossible per mi fins i tot sortir a la televisió. No he pogut fer pel·lícules per les majors, res relacionat amb Hollywood.
També ha lloat la figura del president espanyol Pedro Sánchez.
That tall, handsome guy.
És un noi alt i ben guapo. No en sé gaire cosa d'ell, però cada vegada que l'he vist ha estat al costat correcte de la història i ho ha expressat de manera molt clara.
Aquesta nit, per cert, Pedro Sánchez serà a Barcelona als Premis Goya i quedarà fins demà per la inauguració del Mobile World Congress, on també participa el rei Felip VI. Tot plegat en una gala avui amb dues pel·lícules favorites per endur-se la gran estatueta.
No entiendo ese empeño tuyo en...
És la coproducció catalana Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, 13 nominacions, que competirà contra la també catalana Cirat.
És mi hija.
Cirat, que en té 11, serà l'última gala de premis grans en què participarà la pel·lícula d'Oliver Lache abans d'arribar als Òscars el proper dia 15 de març. Avui la gala dels Goya arrencarà a les 10 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió Espanyola. Als Estats Units, l'expresident Bill Clinton es desmarca del cas Epstein i assegura que cap president està per sobre de la llei. Ho ha dit en una gravació difosa després de declarar a porta tancada durant més de 6 hores davant de la Comissió d'Investigació del Congrés nord-americà. No person
is above the law. Ningú està per sobre de la llei, ni tan sols els presidents, sobretot els presidents. Tots hauríem de viure sota les mateixes normes perquè puguem buscar la veritat i la justícia per sobre de l'impuls partidista de guanyar punts i crear espectacle.
Bill Clinton ha negat així qualsevol relació amb Epstein, com ho va fer dijous la seva dona Hillary Clinton. L'expresident nord-americà ha dit que l'hauria denunciat si hagués sabut el que Epstein feia i que ell mai va veure ni fer res. Però les fotos el mostren en companyia del padrasta i de noies molt joves quan el demòcrata ja havia deixat la presidència. Com Clinton, tots els demòcrates del comitè han insistit que també declari el president Donald Trump, que també apareix als papers d'Epstein. Nou gir de guió, la polèmica oberta sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial als Estats Units. Trump ha ordenat cancel·lar tots els contractes públics amb l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic després que aquesta s'hagi negat a fer servir la intel·ligència artificial per armes autònomes capaces de matar sense supervisió humana i per la vigilància massiva de ciutadans. Anthropic i el seu sistema Cloud és el primer sistema d'intel·ligència artificial que s'utilitza a l'exèrcit dels Estats Units i ja s'ha fet servir en operacions ben conegudes, com ha explicat al Catalunya Nit l'expert en tecnologia Albert Cuesta.
Claude, que és el chatbot d'Anthropic, s'havia utilitzat amb l'operació militar per capturar Nicolás Maduro a Venezuela, i això va aixecar preocupació dins de l'empresa sobre el seu ús tàctic. Si vostès volen continuar fent servir el nostre model Claude a les seves activitats, ens han de garantir que no el faran servir per coses com aquesta.
Trump no s'hi ha volgut comprometre i per això ja té substitut. OpenIA, l'empresa mare de ChatGPT, ja ha tancat un acord amb el Pentàgon. Ara bé, OpenIA s'ha solidaritzat públicament amb Anthropic i, a més, el seu conseller delegat, en un comunicat a la xarxa X, ha explicat que el Pentàgon està d'acord a no fer servir la intel·ligència artificial per la vigilància massiva ni per armes autònomes. La pregunta, aleshores, és per què ha cancel·lat els contractes amb Anthropic si això és justament el que li demanava? Altres companyies com Google, Amazon o Microsoft també han donat suport a la postura d'Anthropic, que ha perdut un contracte de 200 milions de dòlars amb la Casa Blanca. El Ministeri de Sanitat assegura que el cas humà de grip porcina detectat a Lleida és aïllat i demana no generar alarma. Es tracta d'una malaltia poc habitual en les persones i els experts asseguren que el risc per la població és baix i envien un missatge de calma, Juliol Bacar.
La persona infectada té altres patologies prèvies, però ja està recuperada. El virus es va detectar a finals de gener i el 13 de febrer es va notificar l'Organització Mundial de la Salut. Ara s'està investigant el contagi perquè ni la persona infectada ni ningú del seu voltant van estar en contacte amb porcs. Jacobo Mendioroz és el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
Ara el que estem mirant, doncs, són altres possibilitats, no?, de que hagi pogut haver-hi doncs alguna contaminació de la mostra, algun problema en la recollida.
Els experts asseguren que el contacte no és un fet excepcional i insisteixen en el missatge de tranquil·litat. Sentim Aitor Nogales, investigador del Centre d'Investigació en Sanitat Animal del CSIC, en declaracions a Trescat Info.
No, este es un caso que de momento no debe preocuparnos. No, que haya casos de gripe porcina en humanos no es la primera vez y no es un caso extraordinario.
És el quart cas notificat a l'Estat des del 2009. L'últim va ser el 2024, també a Catalunya.
Relacionat encara amb el sector primari, Unió de Pagesos i JARC han guanyat les eleccions agràries i, per tant, seran els únics sindicats que tindran representants durant els propers 5 anys en els òrgans on poden negociar amb la Generalitat, com la taula agrària i les taules sectorials. En canvi, Assaja, Unió de Petits Agricultors i Assemblea Pagesa no han aconseguit el mínim del 15% de vots per aconseguir representació. Revolta Pagesa demanava el vot nul per denunciar que aquest sistema de votació només afavoreix les organitzacions grans. La participació ha estat de gairebé el 55% del cens, quan fa 5 anys no va superar el 36%, cosa que també denota les diverses problemàtiques que arrossega el sector. Un dels temes més polèmics els últims mesos en el sector agrari ha estat l'acord de Mercosur. Ara la Unió Europea diu que no esperarà l'aprovació del Parlament Europeu i aplicarà de forma provisional l'acord de lliure comerç amb els països llatinoamericans. Amb una economia estancada i una indústria desconcertada pels aranzels de Trump, Brussel·les busca nous mercats. Per això aplicarà l'acord del Mercosur sense esperar el posicionament del Parlament, un moviment legal però poc habitual. Des de Brussel·les, Bruno Fortea.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ho justifica pel bé de l'economia europea.
Les nostres empreses, els nostres treballadors i els nostres ciutadans gaudiran dels beneficis del Mercosur. Això va de resiliència, va de creixement i va d'Europa definint el seu propi futur.
El Parlament Europeu pot trigar mesos a decidir si avala o tomba el pacte del Mercosur. L'Eurocambra ha paralitzat el procés i l'ha enviat a la justícia europea perquè els jutges aclareixin si aquest acord comercial vulnera o no el dret comunitari. El rebuig del Parlament enviaria el Mercosur a la paperera, però von der Leyen n'és conscient i per això ha dit que parlarà amb l'Eurocambra.
Pagesos i ramaders contraris a aquest acord consideren una greu irresponsabilitat la decisió de Brussel·les. Unió de Pagesos fins i tot ha demanat la dimissió de von der Leyen. Raquel Serrat és la coordinadora nacional del sindicat.
Ens preocupa molt perquè el mateix Parlament Europeu ho ha posat en mans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè dubta de la seguretat jurídica d'aquest tractat i resulta que ella tira pel dret. Potser algú l'hauria de qüestionar o fins i tot potser demanar la dimissió si ara a nivell europeu hem de funcionar d'aquesta manera, no?
9:15 del matí. A Itàlia, dues persones han mort i una quarantena més han resultat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Milà. Per causes que s'investiguen, el comboi ha sortit de les vies en un revolt a tota velocitat i ha atropellat alguns vianants abans d'encastar-se contra un edifici. Una de les víctimes era un vianant i l'altra un passatger que anava a bord del tramvia. L'alcalde de Milà s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident. Des d'allà ha apuntat que no sembla que hagi estat un problema tècnic del tramvia.
Per sort, ha estat en un moment en què no hi havia gaire gent, però imagineu-vos la tragèdia. Podria haver estat encara més greu.
Els fets ja els investiga el fiscal general de Milà per un delicte d'homicidi involuntari. Tornem a parlar de Donald Trump perquè més enllà d'aquesta notícia que ha obert l'informatiu i de la qual de seguida ens en tornarem a ocupar, que és aquest atac conjunt dels Estats Units i Israel cap a l'Iran, Donald Trump continua amb diversos fronts oberts de la pàgina internacional, obre la porta també a prendre el control de Cuba sense necessitat de recórrer a la força. Segons el president dels Estats Units, qui ha capitanejat aquestes converses amb Cuba ha estat el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, d'ascendència cubana. Rubio, de fet, es podria convertir en el màxim responsable d'una tutela política de Cuba des de Washington. El president dels Estats Units ho ha dit quan li han demanat per la mort a trets de 4 tripulants d'una llanxa ràpida que havia sortit de Florida. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. L'ofegament tan econòmic com logístic de Cuba per part dels Estats Units sembla haver donat els seus fruits, si més no pel que fa a l'interès de l'administració Trump per a fer-se amb el control de l'illa. Donald Trump ha assegurat que Washington està en converses des de fa dies amb les autoritats de l'Havana i no descarta prendre el control de Cuba amistosament.
Tenen un gran problema perquè no tenen diners ni pràcticament res en aquests moments. Però parlen amb nosaltres i podríem fer perfectament una presa de control amistosa a Cuba.
El govern nord-americà ja va vaticinar abans de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela fa 2 mesos que Cuba cauria per si sola un cop els Estats Units s'haguessin fet amb les regnes de Venezuela i sobretot del seu petroli, el qual ha deixat d'arribar a Cuba.
El president argentí Javier Milei aconsegueix donar llum verda al seu projecte de llei estrella, una polèmica reforma laboral per fer més flexible l'economia argentina. La votació ha estat precedida de sorolloses manifestacions en contra. Centenars de persones s'han manifestat al centre de Buenos Aires contra les polítiques liberals de Milei, però, tot i això, el text s'ha aprovat amb 42 vots a favor, 28 en contra i 2 abstencions. Buenos Aires, Joan Biosca.
Javier Milei vol una economia basada en la fluctuació que determini el lliure mercat amb molt poca intervenció de l'Estat. I per fer atractiu al país als inversors, ha dissenyat un mercat laboral on contractar i acomiadar sigui més fàcil en un país en què els sindicats són molt combatius i tenen un pes molt important.
Es parte de la pelea porque no se aplique la reforma laboral. Para eso necesitamos la mayor unidad de acción.
Les seves polítiques neoliberals denuncien els qui estan en contra de Javier Milei ja han provocat el tancament de 22.000 empreses en 2 anys. Bastants economistes reconeixen a Javier Milei haver salvat l'Argentina. La macroeconomia està en ordre, asseguren, però no la microeconomia ni la butxaca d'una part important dels argentins.
Avui tornen a sortir al carrer les organitzacions que formen la Taula Sindical d'Habitatge de Catalunya. Ho fan en una setmana en què ha caigut la moratòria dels desnonaments després de 6 anys de vigència. Segons ha explicat aquesta emissora el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, això suposarà que 13.000 famílies a Catalunya estiguin en risc de ser desnonades i sense tenir alternativa habitacional.
Això va molt més enllà d'aquests desnonaments. Ja s'estaven produint molts desnonaments. S'acaben desenes de milers de contractes de lloguer a Catalunya aquest any que poden convertir-se en expulsions, i és per això que convoquem aquesta manifestació, per dir que ja n'hi ha prou d'excuses.
La manifestació serà a la plaça de Sant Jaume de Barcelona a 6:45 del vespre. A més del Sindicat de Llogateres, també l'organitzen altres associacions com la PA. I on també sucaríem pa, tot i que, si no fos perquè van morir més de 200 persones, és amb l'excap de premsa de Carlos Mazón, que ha admès davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana que no sabia on era el president de la Generalitat la tarda dels aiguats. Maite Gómez ha declarat en qualitat de testimoni, fet que l'obliga a dir la veritat, i ha explicat que, quan van informar d'on era Mazón, els dies posteriors de la tragèdia ho van fer per lògica i no perquè sabessin exactament on era el president. La periodista ha relatat que va estar treballant a Palau fins a 6:15 de la tarda, que no sabia que Mazón era el Ventorro i que a 7:45 del vespre la van activar per l'emergència i és quan va coincidir amb l'aleshores president. D'aquesta manera confirma que la versió que va donar la Generalitat Valenciana en un primer moment era falsa. La Fiscalia demana més de 30 anys de presó per cadascun dels 5 investigats per l'atac a la comissaria dels Mossos de Vic durant una protesta contra l'empresonament de Pablo Hasél ara fa 5 anys. Una informació que ha avançat VilaWeb i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. En concret, se'ls atribueixen delictes de desordres públics agreujats, atemptat contra l'autoritat, lesions i danys a béns públics i privats. Guillem Serratosa és un dels encausats en declaracions a aquesta casa.
Trobem unes peticions de pena totalment desproporcionades pel que vam considerar que són els fets. Hi ha una altra anomalia, que en el document es fa una acusació general i igual per tots els acusats i que hem de respondre d'ells d'una manera solidària i subsidiària.
La Fiscalia també demana en conjunt una indemnització de més de 50.000 euros per als agents lesionats. Per la seva banda, les defenses dels Mossos ferits han fet una altra petició de presó per als acusats, que sumarien un total de 109 anys. Aquest divendres al vespre, una avaria a la infraestructura de l'estació de la Sagrera, a Barcelona, ha obligat a evacuar els passatgers d'un tren Avant d'alta velocitat que anava cap a Girona. Segons han informat alguns usuaris, han estat tancats al tren més de 90 minuts i després els han evacuat a través de l'estació. A la crònica cultural, més enllà dels Goya, que ja ens n'hem ocupat, ha sonat d'aquesta manera la música de Sidoní, que ha fet saltar i ballar el públic de la Sala Apolo de Barcelona. I han actuat per presentar el seu últim disc, el Catalan Graffiti, que és el primer que el grup ha fet íntegrament en català. I ha anat el Marc Ruiz.
Marc Ros ha sortit a l'escenari armat amb una guitarra elèctrica de color groc i un sol acord, i només amb això ja s'ha encès el públic de l'Apolo. Axel Jazz i tota la banda l'han seguit instants després per tocar C del disc Catalan Graffiti, que han presentat aquesta nit. Els fans se senten seves les cançons del primer disc en català de Sidoní, i sona tan natural que no pots parar de preguntar-te per què han esperat fins ara. Cançons conegudes com CD i ABBA han fet de coixí per les noves, com OVNI 84, cançons que maten, que parla precisament d'una nit a l'Apolo, o Et puc odiar molt més, una de les favorites del nou disc, amb un ritme i uns acords tan propers a Just Like Heaven de The Cure que les han fusionades sense problemes. I no han faltat cançons molt estimades com la rítmica Incendio, la lluminosa En mi garganta, aclamada pel públic, interpretada amb acústica i un fragment a capella perquè el públic fos tot el protagonista. La recta final ha estat una cadena d'imprescindibles amb solo de cítar de Jess Senra inclòs. Fascinado, Carreteres infinites, Estàs aquí i No salgo más han deixat el públic de l'Apolo amb la música de Sidoní graficada fitejada a la memòria.
I de la mateixa quinta, de la mateixa generació que Sidoní, Love of Lesbian. Love of Lesbian, que anuncia que s'atura després de 25 anys de trajectòria, el grup assegura que no és una separació definitiva, però sí necessària, en un comunicat que l'anomenen l'art d'aturar el temps. Això sí, serà una pausa llarga, com a mínim fins al 2029. Ho ha avançat el Catalunya Nit, Santi Balmes, el líder del grup.
Sí, el 29, doncs alguna cosa farem, perquè ve l'aniversari del disc que ens va canviar la vida, que és 1999, és el 20è aniversari. Home, vull dir, segur que traiem el cap d'alguna manera.
Això és el que apuntava el Santi Balmes. Fa uns dies també al suplement vam poder conversar amb ell i explicava que volia aprofitar el temps per fer música en català. I tot el que has de fer, què és? Fer un disc en català?
Fer més coses, sí. Entre d'elles, un disc o un parell en català, segur.
Com a Santi Balmes.
Sí, d'alguna manera és com si obrís una sucursal de mi mateix. És una cosa tan, tan ultrapersonal, saps, que necessito fer-ho amb el meu nom.
Què tens ganes de dir en català?
És més biogràfica, amb el sentit de que de cop i volta se t'obre com la caixa de Pandora d'uns records que tenies enterrats fins i tot, no?
Love of Lesbian deixen enrere 10 discos i gires multitudinàries, a més de discos d'or i de platí. El seu comiat estarà marcat per una sèrie de 7 concerts que faran el mes que ve a Mèxic i també a Madrid i el 150è aniversari d'Estrella Damm a Barcelona. Així ha sonat la 6a gala d'Eufòria, en què el jurat ha recuperat el botó del favorit i en què el públic ha tornat a tenir un paper decisiu, tot plegat per triar quina ha estat la millor interpretació de la nit entre actuacions de molt nivell com aquesta de l'Oliver, que ha fet vibrar el plató amb el Let Me Love You de Sutherland i també aquesta altra. El Lluís Oliveres transportant el públic a Bryan Adams i també amb una altra cançó ben estiuenca. La Samba do Brasil, que ha interpretat la Clara, mentre que la Mònica ha homenatjat Núria Feliu. Mireu com ve, mireu com van, els noves que han fet Pasqua abans de... I la Daniela ha versionat Al·lèrgiques al polen. L'amor està en flames, carinyo meu. Podeu recuperar el capítol sencer d'Eufòria a la plataforma 3CAT. 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. A les 9 comença la cursa sprint del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, primers punts de la temporada, amb Marc Márquez, que sortirà segon. Tot això en un dissabte amb el Barça-Villarreal al Camp Nou, primer contra tercer de la Lliga de Futbol, de seguida dels esports.
El suplement, amb Roger Escapa.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb uns espàrrecs IGP de Navarra Ludosa, uns ous de pagès de Pazo de Vilane o uns plats cuinats amb les millors receptes dels nostres xefs, perquè en gaudeixis quan vulguis. Molt més per tu. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis de l'estalvi amb el dia sense IVA. Aquest dissabte 28 de febrer, a Caprabo i a Caprabo a casa, acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Caprabo. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
La carn d'Aldi és de primera i és la més barata.
Hi ha truc, di?
No hi ha truc, Al.
Oh, jo que volia que fessis aparèixer un deliciós pollastre.
Ah, això sí que ho puc fer.
Iuhu! Estalvia'm el pit de pollastre, pack familiar.
A només 5,39 al quilo, un 12% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Hola, passo pel súper del Corte Inglés i faig la compra. Mare meva, quina qualitat i la varietat que busquem. Agafo uns sobres de llescats ibèrics 100% raça ibèrica essència única que tenen un 3x2 i unes capses de cafè de Colòmbia de 10 càpsules l'or que estan amb un 4x3. Ho aprofito, no?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el
Barça! Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, atenció, Lliga i MotoGP.
Comença el Mundial de MotoGP i al Tot Gira tornarem a fer totes les transmissions de les curses en directe al canal exclusiu digital a Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, a partir de les 9 del matí, el Gran Premi de Tailàndia.
I a la tarda, l'anàlisi i els protagonistes.
A la Lliga, dissabte començarem després de la TDT del Barça-Villarreal. I diumenge...
Començarem a 2:45 del migdia amb l'Elx espanyol i a les 9 del vespre, Girona-Celta.
Tot Gira.
Dissabte, després de la TDT del Barça-Villarreal i diumenge a 2:45 del migdia. Amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres quarts de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, matí informativament mogut, us hem despertat amb aquest atac conjunt dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran. Estàvem més que previnguts que això podia passar. Doncs bé, el president dels Estats Units fa uns instants, Donald Trump, s'acaba de pronunciar sobre aquest atac a l'Iran.
The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
Trump, que compleix la seva promesa de donar-se 10 dies per decidir si ataca l'Iran, avui just 10 dies després que el president nord-americà es posés aquell termini, els Estats Units i Israel han atacat l'Iran i el país persa ja prepara la resposta amb conseqüències del tot imprevisibles. Tot apuntava a un atac conjunt perquè els bombardejos han començat quan fa poques hores ha arribat el portaavions més gran dels Estats Units, el Gerald Ford. A Israel han tancat escoles... aeroports i també està prohibit reunir-se al carrer. El ministre de Defensa ha demanat als ciutadans buscar refugi. També han tancat l'espai aeri a l'Iran i altres països de la regió com l'Iraq. Com és evident, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, ha abandonat Teheran i l'han traslladat a un toc segur, recordem, a un lloc segur. Recordem que l'Iran té més de 90 milions d'habitants, un patrimoni cultural incalculable i un règim que aquestes últimes setmanes també hem pogut constatar de com menysprea les dones i també té moltes ganes de convertir-se en una potència nuclear per amenaçar precisament Israel, que és el seu enemic de tota la vida. De seguida reprenem el fil d'aquesta notícia, però avui també és un dissabte que està marcat pels esports. Barça-Villarreal aquesta tarda en la 26a jornada de Lliga, 4:45 amb la TDT de Catalunya Ràdio a partir de les 3. De seguida en parlarem, abans però ens fixem amb el primer gran premi de la temporada a MotoGP, el de Tailàndia. Aquesta matinada s'ha fet la classificació i a partir de les 9 començarà la primera cursa sprint. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Marc Márquez no renuncia a la victòria després d'acabar segon a la classificació. A les 9, d'aquí 13 minuts mal comptats, els primers punts de la temporada en joc amb aquesta cursa sprint que transmetrem en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Fa 39 anys que Catalunya Ràdio seguim al Mundial de Motociclisme i en fa 12 que fem les curses en directe. Amb el Damià Aguilar, que el tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio amb l'Univers MotoGP. Què tal, Damià? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, doncs, a pocs minuts de començar, perquè quan faltin 5 minuts per les 9 ens hi posem en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i el 3CAT, com deies. Estem massa ben acostumats amb el Tro de Cervera, que sempre ho guanya absolutament tot o gairebé tot. Doncs, si avui no guanya, potser tindrem una situació diferent. Ha estat patint durant tot el cap de setmana, però a l'hora de la veritat, doncs, ha tret el talent i s'ha posat segon a la graella al darrere de l'home segurament favorit, com és Marco Bezzecchi. Veurem com... Bé, és la primera sprint de la temporada. Jo crec que s'anuncia certament espectacular, no només amb Marc Márquez, sinó amb els altres catalans, Àlex Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins. Doncs esperem que sigui una temporada, com sempre diem, de potència mundial, que és el que som.
Un Marc Márquez, digues, Roger.
No, dic fantàstic el Damià Aguilar, que tenim ganes també de retrobar-nos amb aquestes transmissions que sempre... emocionen, Damià.
Sí.
És que m'has enganxat menjant-me el plàtan.
Ah,
perquè avui no he pogut fer ni la publicitat, pràcticament. I m'ha desquadrat tot. Aleshores, no, sempre m'agrada participar dels teus comentaris.
No, no, sí, sí.
Però avui érem la boca plena.
Ja imagino que el tema de l'Iran...
Ara sí, ja, ja hem passat.
El tema
ja
de l'Iran és pelut. Jo, si em permeteu, jo me'n vaig. Jo és que me'n vaig. Jo me'n vaig d'anar.
Sí, ho sé, ho sé.
I l'Albert, que continuï fent els esports.
A gaudir-te a través de l'aplicació. Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Pedri apunta a l'11 titular del Barça per jugar contra el tercer classificat, és el Villarreal, que arriba al Camp Nou just abans del partit de dimarts, també al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid, en què el Barça ha de remuntar aquest 4-0 per ser a la final de la Copa del Rei.
Pedri i Marc Bernal podrien formar el doble pivot aquesta tarda davant la baixa de Frenkie de Jong el dia que Hansi Flick arriba als 100 partits com a entrenador del Barça.
So we have different options, but at the end, of course...
No és bo no poder disposar d'un jugador de la qualitat de Frenkie, però ho hem d'acceptar. No és un moment fàcil per nosaltres, però també dona l'oportunitat per altres futbolistes que juguin. Em centraré en això.
I will focus on that.
A més de De Jong, també es baixa Gerard Martín per sanció.
Veurem quin rol li té preparat Flick avui a Marcus Rashford. La notícia d'aquestes últimes hores amb el davanter anglès és que el Barça ja ho té tot pactat amb ell perquè es quedi després de la sessió.
El club té decidit que pagarà els 30 milions d'euros de l'opció de compra pactada amb el United.
I recordem també que el Newcastle serà el rival als vuitens de final de la Champions després del sorteig d'ahir al migdia.
El Barça ha evitat el PSG i, a més, ha anat a parar la banda més assequible del quadre. Als quarts de final es trobaria amb l'Atlètic de Madrid, precisament, o amb el Tottenham, i en una hipotètica semifinal tindria l'Arsenal com a rival més complicat. En canvi, al Madrid, que li ha tocat el Manchester City als vuitens, un altre cop al Madrid amb el City, es podria trobar el Bayern als quarts de final i el PSG o el Liverpool en unes possibles semifinals.
L'Espanyol treballa en el fitxatge d'Aleix Febas, migcampista de l'Elx, rival precisament de mala Lliga.
El jugador lleidatà de 30 anys acaba contracte al juny i veuria amb bons ulls fitxar per l'Espanyol. D'aquesta possibilitat en parlava ahir el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia.
No he tenido tiempo de hablar con él. Ha habido momentos donde sí que le he visto un poquito más bajito. Creo que a él ahora otra vez está muy bien, está centrado. Sé que antes de poder tomar ninguna decisión, creo que la última palabra y la última opción la va a tener el Elche.
Jugat ahir a la Lliga de Futbol, Llevant 2, Alavés 0. Acabem destacant que el Granollers és provisionalment segon de l'Asobal d'handbol amb la victòria contra l'Osca per 36-29 i les victòries del Barça i l'Indústries a la Lliga de Futbol Sala. El Barça és líder després de guanyar el Còrdoba 5-1, l'Indústries és 12è amb la victòria a la pista del Noia 3-4.
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Al vespre, un cop el sol s'amagui, podrem contemplar el brillantíssim Venus, però que va molt baix sobre l'horitzó oest, i una mica més amunt el pàl·lid Saturn. Tot i això, continua Júpiter dominant total, brilla moltíssim, i el podrem veure durant tota la nit ben alt, movent-se del sud-est cap a l'oest amb el pas de les hores.
A quina hora ha sortit el sol avui a l'Aiola, les Balears?
A les 7:19.
I a quina hora es pondrà?
18:33.
Una abraçada, Joan Anton.
Igualment.
Jofre Genuer, temperatura a l'Aió a aquesta hora?
Doncs ara tenen 12 graus i mig, ja a camí dels 13, amb una matina que ha sigut menys freda, de fet ha pujat un parell de graus gairebé, respecte a la d'ahir, i també hi domina el cel ben ennuvolat. També hi arriba aquest front que està donant aquest saltapat amenaçador arreu del país, d'un front que arriba desgastat, poc actiu i del que esperem poca pluja. En tot cas, aquest matí algun ruixadet al nord de Lleida i sobretot a partir de primera de la tarda, doncs les precipitacions es poden reactivar en el Pirineu, una cota que anirà baixant cap als 1.600 metres, ara 1.800, i a més, doncs al llarg de la tarda aquests ruixats sí que es podrien estendre doncs cap al Berguedà, Ripollès, Lluçanès, fins tot de cara al vespre, Catalunya central, però difícilment més enllà de l'interior de les comarques de Girona. Potser alguna gotellada perduda, però en general fora d'aquestes àrees més núvols que no pas pluja. Demà aquest front farà una mica el ronso, li costarà marxar, per tant encara els núvols seran abundants, potser un cel no tan tapat, amb més clarianes doncs a mesura que el dia vagi avançant, però hi haurà alguns indrets que no acabarà de fer net, el prelitoral, Catalunya central, sí. Prepirineu, els núvols poden persistir, fins i tot sense descartar alguna roina o algun petit ruixadet. Tot plegat farà que, si bé aquesta matinada les temperatures que s'han mostrat més elevades que dies enrere, doncs ha sigut menys freda, sí que al llarg del dia les temperatures han de baixar. L'ambient no serà tan primaveral al llarg d'aquest cap de setmana i en perspectiva de més canvis al llarg de la setmana que ve.
Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Doncs mira, en 18 bussejos hem vist tauró-tigre, hem vist el tauró-zorro, hem vist una manta oceànica, hem vist el martell, hem vist el tauró-punta blanca, i el Platejada. Bueno, ha sigut una mica de superèxit. I l'últim dia vaig tirar-me amb l'ampolla tancada i una mica més et queda sense col·laboradora estrella, però a part d'això, tot bé.
La primera vegada que vaig anar a Amsterdam tenia 17 anys.
Jo també, veus? A mi m'han regalat els 18 anys. El viatge dels 18 anys, de la majoria d'edat, Amsterdam.
Jo va ser un interrail.
Va, anem més a fumar porros allà i deixa'ns tranquil. Avui t'has plantat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb aquesta jaqueta de caçador.
De caçador.
On tens l'escopeta, Joan?
És una mica de caçador de perdius d'estos de que cacen a un coto de caza a facha, però...
Sí, és una jaqueta molt de dretes.
És només...
no et feia tu tant de...
Però és només reapropiació. És a dir, a la gent de dretes els han d'anar aprenent coses que, de les quals han apoderat, i una cosa són les jaquetes.
Està de moda.
Sí,
està de moda aquesta jaqueta.
És un camuflatge.
És un camuflatge, exacte.
Sí, la podria dur Santiago Abascal.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte 28 de febrer del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Israel Katz.
El ministre de Defensa d'Israel, que ha confirmat fa poca estona un atac per mar i aire a l'Iran conjuntament amb els Estats Units. A Jerusalem s'han sentit sirenes i han demanat als seus ciutadans que busquin el refugi més proper en previsió que l'Iran pugui respondre atacant Israel de tornada.
Bill Clinton. No person.
L'expresident dels Estats Units es desmarca del cas Epstein i assegura que cap president està per sobre de la llei. També diu que si hagués sabut el que feia, l'hauria denunciat. Tot i això, els papers d'Epstein es veu Bill Clinton en companyia del pederasta i també de noies joves.
Sidoní.
Així ha sonat aquesta nit el concert de presentació del seu últim disc, Catalan Graffiti, ha estat a la Sala Apolo de Barcelona. És el primer disc de Sidoní íntegrament en català.
Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 13.
Les nominacions que té la coproducció catalana Los Domingos als Premis Goya, que se celebren aquesta nit a Barcelona. És la gran favorita, juntament amb Cirat, que en té 11.
7.000.
Són els diferents tipus de malalties minoritàries que es calcula que existeixen. Ara l'Hospital de Vallvitge i Divell ha posat en marxa un programa pioner a tot l'Estat per millorar el diagnòstic i l'abordatge d'aquestes malalties. Avui, de fet, és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries.
I també el número 30.
Els anys de presó que es demana per a cadascun dels 5 investigats per l'atac a la comissaria dels Mossos de Vic durant una protesta contra l'empresonament de Pablo Hasél. En concret, se'ls atribueixen delictes de desordres públics agreujats, atemptat contra l'autoritat, lesions i danys a béns públics i també privats.
Gràcies, Marina. Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en aquest programa que farem ben pendents de l'Iran. Un mateix 28 de febrer, però en aquest cas de l'any 1988, es va celebrar la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics d'hivern de Calgary.
Quan faltaven 10 minuts per les 4 de la matinada...
El president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, clausurava els Jocs convidant tothom a participar en la següent cita hivernal, l'Albertville del 92.
Et Albertville, en Savoie, France, tu celebrate with us...
La Unió Soviètica va ser la gran vencedora de Calgary 88. Van aconseguir 11 medalles d'or, 9 de plata i 9 de bronze. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una discoteca on sona una melodia moderna, des d'una pista de gel o des d'un pòdium en un... on un jutge de pista us casarà amb l'amor de la vostra vida després de guanyar una medalla d'or, com cantava Antoni Afont.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que això arribant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats, no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremol al servidor. I és que ja em portem d'inmartada en pols innovador. Connectant el món des de la nostra ciutat, quin honor!
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat. Descobrir noves destinacions, com Siros o Marmaris? Esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses des de 1.223 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3x2 en els suavitzants Spau, Azul Carrefour Essential, 80 rentades. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu més boca gratis. Fins a l'11 de març.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure el nou segell.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
Aquest divendres 6 i dissabte 7 de març a les Cotxeres de Sants.
Si vols ser la compra bé,
amb un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles en peça i un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó que et rendeix un món. Fins a l'1 de març.
Si vols ser la compra bé, estan a Carrer.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.